Diuen que voler és poder, però molts cops no n'hi ha prou amb les ganes. Aleshores, cal buscar més paraules al nostre diccionari particular. Constància, tenacitat, esforç, sort, insistència i, sobretot, cal aprendre dues coses. La primera, acceptar que a vegades pot arribar al fracàs. I la segona, que si arriba, sempre et queda una opció més, tornar-ho a intentar. Xesco Espart, benvingut a Revolució 4.0.
Com anem? Què tal? Gràcies per la convidada.
Què tal? Estàs d'acord amb això que deia a l'inici?
Sobre? Exactament.
Les coses, voler és poder i que s'ha d'intentar sempre, que el fracàs sempre arriba, però que un ha de tornar-ho a intentar sempre.
Mira, jo fa molts anys que dic que voler és poder, però m'he donat compte que no és veritat. Voler només és poder si tens un mètode per fer-ho. Uh-huh. Perquè si no saps com fer-ho, t'aniràs durant de cops, no? Llavors, sí que és veritat que si tu vols, normalment ja treballes el suficient com per trobar el mètode. Uh-huh. Però és que hi ha molta gent que s'estimba perquè pensa que voler és poder i no n'hi ha prou. Has de tenir algú que et guiï o has de tenir un mètode. I després sobre el fracàs també és veritat. El que passa que la gent s'equivoca perquè el fracàs i l'èxit no estan en llocs contraris. No estan a la dreta, a l'altra, a l'esquerra. Està un de camí de l'altre. És a dir, l'èxit, el fracàs està de camí a l'èxit. No és el contrari. Fracassar no és el contrari de tenir èxit.
Moltes gràcies per ser el convidat de la primera temporada en aquesta antena de Catalunya Ràdio. Exentrenador d'èxit del Barça d'handbol, amb el que vas guanyar títols com l'estimada Copa d'Europa, conferenciant, coach, motivador, professor universitari. I ets creador, hi ha molta gent que ho sap, però altra no, de l'Acadèmia d'Entrenadors en Línia, que hauríem d'escriure a la teva casella del Xesco si li preguntem la professió, perquè fas tantes coses, Xesco.
Sí, sí. Jo et dic la veritat, sóc el que en anglès es diu un thought leader, un lliure pensador. Uh-huh. És a dir, jo, gràcies a haver-me format, haver estudiat i que tota la meva formació inicial em permetés ser entrenador del Barça i ser un entrenador d'èxit, quan vaig deixar d'entrenar, vaig decidir fer pública, de la manera que em sortís, tot allò que havia après i que m'havia arribat a aconseguir, o m'havia ajudat a aconseguir allò que més volia, que era entrenar al Barça i guanyar la Copa d'Europa. I com que jo sé com ho vaig fer, que no va ser per casualitat, sinó a darrere veu una estratègia, el que faig ara, sóc un líder d'opinió, sóc un lliure pensador, sobre la gent que es troba en moments on, saps, quan la gent està una mica com perduda, i avui en dia el món et perd molt, la gent busca solucions. Jo sóc una persona que mira d'oferir-li solucions a la gent en aquests moments.
Per tant, ets un entrenador. Ara explicarem, entrenes i has entrenat a moltíssimes persones, i tu li vas dir, jo sé que un ocellet m'ha dit que li vas dir a Joan Laporta, per ser entrenador de l'equip d'handbol, li vas dir, soc el Xesco 4.1 i cada any m'actualitzo. Ara m'expliques això, què vols dir d'actualitzar-nos, però les persones, igual que fa l'smartphone, que s'actualitza automàticament amb les aplicacions, les persones també ho hem de fer, ens hem d'actualitzar? Com?
Home, mira, jo crec que cada repte que tinguem demana un nosaltres diferent. Cada cop que una persona té un repte, està clar que la versió d'aquesta persona que és en aquell moment no pot superar el repte, perquè si no seria un repte, ja ho tindria. Aleshores, la manera millor que jo conec per assolir i traspassar un repte és convertir-te en una millor versió de tu mateix i ser tu qui realment passes el repte. Per això jo crec que tothom s'ha d'actualitzar estudiant.
Estudiant?
Estudiant.
Estudiant-te tu mateix?
Hi ha dues maneres de millorar personalment. Una és aprendre de la teva pròpia experiència, de les errades, i una altra és aprendre de l'experiència dels altres, altres, no? Vídeos, llibres, cursos, no? I en aquest diàleg, no?, entre aprendre dels altres i aprendre dels teus errors, jo crec que ve l'actualització.
Estudiar-te tu mateix, i també parles del pla d'estratègia, que és una cosa que tu defenses sempre. Cal tenir un pla per saber com arribar, a on vols arribar.
Home, evidentment, perquè tu imagina que us digués ara mateix, jo que us digués, va, demà us convido a dinar a casa, us espero. O saps on visc, o ja pots anar a posar benzina en el cotxe, que no arribaràs mai. Llavors, clar, si tu no tens un pla detallat del camí que et portarà als llocs, no hi ha manera.
I com es construeix aquest pla per una persona, per una empresa o per un emprenedor que ara mateix ens està escoltant a Catalunya Ràdio? Va, dona'ns consells. Com es fa aquest pla?
Jo crec que el primer que has de fer és posar-te un objectiu ben agosarat.
Agosarat.
Agosarat, i jo diria per sobre de les teves capacitats actuals. Uh-huh. Perquè si te'l poses, t'obligarà a créixer. El primer és posar-te un objectiu ben atrevit. El segon és fer la planificació endarrere. És a dir, arribar, imaginar-te quin és el lloc on vols arribar, descriure'l bé i dividir el camí en diferents fites. Val? Una altra cosa que s'ha de fer és qui ho ha fet ja. Tu vols fer una cosa i dius qui més ho ha fet. I si coneixes algú que ho ha fet, copia't el que ha fet d'entrada. Uh-huh. I després copia't també la manera que ha tingut de pensar. Llegeix entrevistes, llegeix els seus llibres. Per què? Perquè si tu et copies el camí que ha seguit una altra persona o una altra empresa, però no coneixes l'estratègia que hi ha darrere, quan tinguis un problema et quedaràs estancat. Aleshores, els has de copiar. No només els passos que ha seguit, sinó també l'estratègia i el pensament que ha tingut darrere per solucionar els problemes.
Per tant, saber molt bé el que has de fer, pensar, autoexigència, motivació, també excel·lència, estratègia, intensitat, són paraules que formen part del diccionari del Xesco.
Clar, és que, a veure, la vida la vivim un cop només. Llavors, jo crec que hem de treure-li tot. És a dir, hem de donar-ho tot. Cada dia quan ens aixequem, m'ha agradat molt això del que és el diumenge a la nit. Per mi el dilluns és el millor dia de la setmana, perquè és el dia que tot és possible. Jo planifico el diumenge a la tarda, no a la nit. Planifico tota la setmana del següent, com feia quan era entrenador. Uh-huh. Jo realment a la meva vida li aplico el mateix mètode que vaig tenir per guanyar la Copa d'Europa amb el Barça. I clar, no pots no entrenar un equip sense intensitat. Llavors jo a la vida li aplico la mateixa intensitat que tenia quan pràcticament no dormia entrenant l'equip del Barça quan volíem guanyar la Copa Europa i la Lliga.
Però ara dorms, no?, una mica?
Una mica més que abans.
I tot això ho expliques a Jugar amb el cor, és el llibre que vas escriure i que va tenir una gran acollida. Quin tant % de cor i quin tant % de cap has de posar a la vida que ara parlaves a l'hora de prendre decisions professionals, sobretot perquè aquí parlem d'emprenedors i d'empreses, però a vegades també personals, eh?
Molt fàcil. 100% cor i 100% cap. És a dir, no pots dubtar... Sí, no, perquè si dius, no, 50% cor, 50% cap, hi ha moments que dius, no, això és del cor o això és del cap. No. Uh-huh. O sigui, primer, per posar els objectius, 100% cor. Mai posis els objectius amb el cap, perquè el cap et limita. Uh-huh. Llavors no creixeràs mai. Els objectius, 100% amb el cor. I un cop estan posats, planifica 100% amb el cap. Deixa el cor. Per somiar el cor, per funcionar, al cap, fes un treball el més precís possible i endavant.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Ho deia Will Smith al cinema, si vols alguna cosa vés a per ella i punt, aquest ha de ser sempre el primer pas, eh? A l'esport, a l'empresa, on sigui, Xesco.
A veure, a la vida, una de dos. O tu tens objectius o pertanys als objectius d'una altra persona. Uh-huh. La cosa és dura i a veure, ja hi ha moments a la vida que tothom acceptem estar en els objectius dels altres, perquè és un moment d'estar aprenent, d'estar avançant, de veure les possibilitats. Potser encara no tens clar el que vols i vas provant. Però quan dius, jo ara vull això, que sàpiguis que ningú t'ajudarà a aconseguir-ho, d'entrada. Uh-huh. Llavors, t'hi has de posar tu. Has de tenir un gran somni. Per què jo dic de posar objectius pràcticament impossibles? Perquè un objectiu pràcticament impossible et fa aixecar a les 5 del matí. Un objectiu que, bueno, ja l'aconseguiré perquè no és tan difícil, sí, ja t'aixeques a les 9 del matí. Uh-huh. Ja has perdut les millors 4 hores de la vida, que és de les 5 a les 8 del matí. No,
les millors hores de la vida són de les 5 a les 8 del matí, està bé.
Perquè no hi ha res, no hi ha ningú. No hi ha whatsapps, no hi ha correus, no hi ha
dones pel mig. Un moment per pensar, per reflexionar amb els projectes.
La millor hora.
I quins aspectes habituals de l'esport professional que abans deies, que tu utilitzes el mètode Champions, són molt útils per l'empresa i els emprenedors? Què hem de tenir?
Doncs,
quins aspectes?
Mira, quan jo volia ser entrenador, em vaig donar compte que a part de saber de l'embol i de l'esport, havia de saber d'un conjunt de continguts que no hi havia res escrit en el món de l'esport, que era com liderar un equip, perquè els entrenadors no ens jutgen pel que sabem, ens jutgen pel que els jugadors aconsegueixen al cap de setmana. No ens jutgen ni tan sols per si ets bon entrenador. Llavors vaig haver de començar a estudiar tota una sèrie de lideratge, treball amb equip, gestió de les emocions, uns continguts que no hi havia res escrit en l'àmbit esportiu. I me'n vaig haver d'anar als textos empresarials. Llavors, estudiant el que ells ja tenien allà, vaig fer una traducció realment al món de l'esport, i ara el que faig és explicar-ho a l'inrevés. És molt senzill. Un directiu que necessita lideratge, per exemple, necessita bàsic separar entre liderar i dirigir, perquè liderar és parlar al cor de la gent i dirigir és parlar-li al cap. I molts directius només li parlen al cap de la gent. Llavors hi ha fricció perquè no s'obliden d'aquesta part. No? I un entrenador és el mateix. Igual has de motivar a la gent que has d'ensenyar-li a jugar. Un altre aspecte, perdona, un altre aspecte molt important és motivar i negociar i vendre's el mateix. La mentalitat que hi ha darrere d'una persona que pot vendre un cotxe amb un altre és la mateixa mentalitat que ha de tenir darrere un entrenador que vol convèncer l'equip de que s'ha de jugar d'una manera.
Però, escolta, un líder es pot fabricar o el lideratge sempre és innat? Perquè, clar, molta gent que ens escolta,
el lideratge
volen
no és innat.
Ser líders. No és innat.
No és innat. No és innat.
Es fabrica.
Sí, es fabrica. Primera, no hi ha líders a seques. Hi ha líders en àmbits. És a dir, jo podria ser un líder esportiu o potser ara mateix un líder sobre lideratge, però jo no podria ser un líder en un àmbit que jo no dominés. És a dir, tu primer per ser un líder has de ser un referent en aquell entorn. No et pots construir de zero. No hi ha líders a seques.
Uh-huh. Una altra cosa. Quina és la fórmula infal·lible per motivar el teu personal, el teu equip de treball, els teus companys de feina, de que hi hagi motivació, passió pel que fem? Això és molt important perquè una empresa funcioni, un equip d'handbol, per exemple, com el teu, com es motiva?
Mira,
no
hi ha una fórmula infal·lible.
A part dels diners, que tothom també... Els diners és una cosa important per motivar, eh?
La fórmula infal·lible jo crec que no existeix perquè cada persona és única i a la gent se l'ha de motivar segons els seus interessos. Jo diria, si busques una fórmula infal·lible, et diria la següent. Només pots motivar a cada persona des del seu propi món, mai des d'un abstracte. Has de parlar-li d'això que la mou i potser si em demanes un curtcircuit et diria fer-li sentir avui les conseqüències de no canviar i de no actuar. És traslladar el present, el futur, el dolor del futur, traslladar-lo avui.
Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
Aquest és el boxejador Rocky fent un discurs motivacional,
sí, tia, sí.
El seu fill, en una de les seves pel·lícules. Aquests crits queden molt bé al cinema, però també serveixen a una empresa, a un equip. Tu cridaves molt per motivar quan eres entrenador? O motivar també inclou criticar o renyar si cal, que no caldria?
Jo cridava molt poc, perquè així quan cridava els jugadors deien, hòstia, ha passat alguna cosa, alguna cosa ha passat. Jo crec que la motivació a cada moment té la seva fórmula específica i a vegades és cridar, a vegades és portar-te un jugador a dinar, a vegades és parlar amb tot l'equip, a vegades és canviar l'estratègia. La motivació prové de molts llocs, no d'un lloc sol.
Potser algun oient ja t'ho ha sentit explicar alguna vegada a Xescos Park, però tens una eina per motivar que és el Fire Walk, que vol dir caminar damunt les brasses enceses. No sé si a tothom li agradaria. Per què t'agrada? Què vols demostrar-li? A qui s'atreveix a fer-ho?
Sí. A mi em va impactar molt. Jo el primer cop que vaig fer això va ser el 2001 amb l'Anthony Robbins a Londres i em va impactar molt. I realment va ser una de les coses que em va dir, a veure, si jo soc capaç de caminar sobre el foc i no em cremo, quantes coses hi ha a la meva vida que em pensava que no era capaç de fer i a la millor les puc fer. I això va ser una de les coses que em va inspirar a dir, per què no puc ser jo l'entrenador de l'equip d'handbol? Per què no puc ser jo qui guanyi la Lliga, no? Llavors jo vaig estudiar i vaig conèixer el mestre del Tony Robbins, del T. Hafferker, que és el Tolly Burkan, que viu a Califòrnia, i vaig anar a treballar amb ell una setmana i em va ensenyar el procediment de generar la confiança en les persones perquè s'atreveixin a fer-ho i quan es donen compte que no es cremen, la seva confiança queda absolutament transformada i la gent pensa, si sóc capaç de fer això, quantes coses hi ha a la meva vida que hi estic renunciant perquè crec que no sóc capaç i potser sóc capaç. Uh-huh. I potser l'exemple més salvatge que he fet jo o de l'exemple més conegut que hi ha és quan ho vaig fer amb l'equip del Southampton de la Premier League, que està a YouTube, per això ho puc explicar, i tots els jugadors, fins i tot els metges, van passar, i el Pochettino, que era l'entrenador en aquell moment, també va passar per sobre.
Hombre, escolta'm, bravo, 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 perquè, escolta'm, el Xesco és un fenomen, Escolta'm una cosa, això és Hollywood, però mira, jo una cosa que sí que vaig a dir és que les brases les deixo per la botifarra, Hombre, escolta una cosa, Xesco, jo sempre estic amb l'economia, tu saps que calculant el tant per cent aquí, i allà les xifres amunt avall amb els meus alumnes i tal. Per tant, la meva pregunta va a xifres, Tu ets un gran defensor de la planificació, de l'estratègia, Bravo, Hombre, quin tant per cent s'ha de reservar per la intuïció i la improvisació? Quin tant per cent, parlem de tant per cent, aquí el 100% del cor...
Està bé. Mira, un dels piropos més macos que m'han dit a la meva vida és... un gran amic meu em va dir... Diu, jo abans de conèixer et pensava que ser entrenador era 90% d'inspiració i un 10% de cientifisme.
Hombre.
Diu, ara que et conec a tu, sé que això és un 90% de ciència i un 10% d'inspiració.
Bravo!
És de les coses més maques
bravo,
que m'han dit.
Bravo!
Però ara diré, bona frase.
Ara diré una altra cosa. Jo diria que durant la setmana l'entrenador ha de comptar que 90% és feina i un 10% inspiració. I el dia del partit jo ho relegaria el 50% cada cosa.
I una coseta, una coseta. Tu renyaves el jugador quan no feia cas del que li deies a la pissarra, improvisava, tot i que marqués gol, per exemple, eh?
Home, si marcava gol, molt poques vegades podia renyar-lo.
Hombre,
Puc.
Home, Pep Guardiola...
Què tal, Xesc? Com estàs?
Hola, com anem?
Jo més volia fer una pregunta doncs, molt senzilla.
Gràcies per venir, Pep.
De res.
Estic molt contenta que siguis a l'antena de Catalunya Ràdio.
M'encanta, els diumenges estar en directe a la ràdio. A més, amb aquest estudi nou, que és molt maco.
Molt maco, molt tecnològic.
Jo la pregunta que li volia fer al Xesco és quina cançó els hi posaves als jugadors? Tenies alguna cançó en concret per motivar-los?
Sí.
Sí,
jo no els hi posava cap cançó en concret, jo deixava que ells escollissin les cançons de l'escalfament i llavors quan els hi feia algun vídeo com aquests que escoltàvem ara, nosaltres sempre seleccionàvem les cançons que ells escoltaven. No era mai una decisió meva, sinó una decisió d'ells, per el que et deia abans.
Els deixaves fer, feien com una mena de llista.
Sí, exacte.
I els estàs seleccionant.
Exacte, fent una llista de cançons que els agradaven i durant l'escalfament les cançons que sonaven eren les seves.
És veritat que tens una acadèmia d'entrenadors en línia que fas cursos per internet per aprendre a ser millor. Això és veritat?
Sí. Això és veritat? Això és absolutament veritat. És una de les decisions que vaig prendre quan vaig deixar d'entrenar. Vaig pensar, home, tot el que he après per ser entrenador i guanyar la Copa Europa, no puc deixar-ho de banda, perquè ara jo no em dedicaré a entrenar, segurament. Aleshores vaig decidir transcriure-ho tot i crear els vídeos i dissenyar una acadèmia d'entrenadores.com.
Això és que... molt interessant.
Sí.
És que potser m'hi apunto. És que potser tens...
Sí.
Matrícula, pago, faig una matrícula...
No.
És que m'he oblidat de guanyar la Champions ja, i aleshores potser tu em pots ajudar.
Pep, ja estàs convidat a venir i recorda't de quan a l'INEF eres alumne meu, que vas estar treballant.
Només et vull fer una darrera pregunta, me'n recordo perfectament. Em poses d'exemple en els teus...
Moltes vegades.
Ah, que bé.
Moltes vegades.
Ah, ja em vaig a dormir tranquil. Començar el dilluns amb empenta.
Jo crec que una de les coses que explico als entrenadors és que no hi ha un únic model de lideratge i que el teu model, Pep, realment va ser un model extraordinari que va permetre guanyar campionats nacionals i Copes d'Europa, però que també hi ha altres models que ho permeten fer.
Molt important, Xesco. Quants entrenadors has ensenyat ja gràcies a la teva acadèmia de línia web, a la teva web?
Amb l'acadèmia d'entrenadors, fàcilment 10.000, et diria.
10.000, eh? 10.000 entrenadors per Xesco Espar.
Sí.
I en general la teva vida?
Home, si compto els clínics que he fet, jo diria també...
Quants serien?
Més de 100.000.
100.000, eh? 100.000 per ser entrenadors. Trobarem en aquests cursos, molt ràpidament, què trobarem en aquests cursos, Xesco?
Trobareu les habilitats que normalment amb els cursos d'entrenadors no ensenyen. Els cursos d'entrenadors normalment ensenyen la tècnica i la tàctica de l'esport i jo aquí el que ensenyo són tres habilitats bàsiques, que són a fer planificacions de la temporada, a motivar i a generar exercicis.
Molt bé. Si et sembla ara, deixem de parlar de coaching, parlem de la teva caixa digital, el cor del social media del Xesco amb Jordi Pim.
La caixa digital amb Jordi Pi.
Hola.
Benvingut,
tenia
benvingut.
La salutació rovellada, però tinc les ganes de que tornés a sonar.
Benvingut,
la
Jordi.
La cosa aquesta. Content de retrobar-nos i ara des d'aquí, des de l'antena, des de Catalunya Ràdio, amb el Revolució 4.0. Avui una caixa, la del Xesco, un home potentíssim a totes les xarxes i que, a més, són una base molt important per tu, no, les xarxes socials? Xesco.
Absolutament. Tothom està a les xarxes socials avui en dia. El medi principal on et pots trobar la gent són les xarxes socials. Per això hem d'anar a buscar-los. Allà fa poc, a la universitat, dono classe a l'INEF, també els professors deien és que els alumnes ja no van a la biblioteca. I els deia, no, sabeu on van? Van a Instagram. Per això tots els professors hem de tenir un perfil d'Instagram si volem trobar-nos amb els alumnes.
Escolta'm, va bé això, perquè com diferencies els continguts? Si fem un repàs, ets molt potent a Twitter, una mica més tovet a Instagram, poder, ets una mica més personal, no? A Instagram i a Facebook.
Quina estratègia de contingut segueixes a cada una d'aquestes tres xarxes bàsiques?
Sí, bueno, no sóc un gran expert en això, sí que l'utilitzo. A Instagram, per exemple, poso... Jo primer posava només frases de contingut, una mica amb la mateixa idea que feia Twitter, però els meus fills em van dir, papa, has de posar fotos teves també a Instagram. Llavors he canviat. No? Instagram, com tu deies fa un moment, és una mica més personal i fins que no faci vídeo no l'utilitzo pràcticament per promocionar res.
De fet, va de conya el tema del vídeo perquè... M'enllaça amb la pregunta dels stories d'Instagram, que estan funcionant molt i que potser estan menjant una mica els resultats del vídeo de Facebook, que sí que tires d'ell i tires amb força.
Sí, tiro... Facebook et permet això, no? Jo, per mi, la gran potència de Facebook, potser sembla una mica estrany, és la capacitat de fer anuncis, perquè et segmenta increïblement la població i després amb el retargeting et permet seguir treballant amb la gent, no? I després també tothom està en Facebook. Molta gent està en Facebook,
està clar.
Segurament la plataforma més gran. Twitter és una qüestió més de deixar anar frases i idees, no? De donar uns conceptes molt, molt concrets que serveixin potser per motivar.
Crec que bueno, durant aquest estiu hem tingut una notícia molt, molt positiva, perquè fins ara molts conferenciants debatíeu el tema de si obrir YouTube, si no obrir-ho, com us afectaria això al negoci central que teniu, en el teu cas, a l'escola online. Però és que s'ha publicat, bueno, de fet ja es pot fer, ja és així, que LinkedIn accepta vídeo. Com t'ho planteges, això?
Doncs jo, la meva idea és, al setembre, és obrir un canal nou de YouTube, perquè jo crec que YouTube seguirà sent superrei, i llavors fer vídeos també a Instagram. És el següent pas, potser.
No? Per tant, de LinkedIn, de moment, ja veurem. No?
Si et dic la veritat, m'acabo d'enterar ara mateix d'aquesta possibilitat, però sí que m'agradaria fer recordar a la gent que LinkedIn és una plataforma professional, que la gent no ha de fer anuncis a LinkedIn. LinkedIn és per contactar entre els professionals, per això ja hi ha el Facebook.
Està clar. L'última, i per acabar, tots els convidats els hi demanem un petit secret, que és el racó més inspirador de Catalunya, perquè, clar, el Xesco és frenètic. Algun lloc deus parar? El teu racó preferit de Catalunya?
Meu racó preferit de Catalunya?
Allà on pares i dius, hòstia, ara em faig coaching a mi mateix.
Sí, doncs jo et diria que és a la muntanya del Tibidabo.
A la muntanya del Tibidabo?
I et diré, sí, quan miro Barcelona, mirar la perspectiva de mirar des del Tibidabo, Barcelona i el mar a darrere, i de pensar la capacitat que tenim d'influenciar positivament en tothom que hi ha allà sota, i mires cap enrere, cap a la resta de Catalunya, sentir-me allà dalt per poder ajudar-los és el que em fa sentir motivat.
Una gran foto que esperem.
Revolució 4.0. Penja una fotografia del teu racó preferit de Catalunya amb les etiquetes Catalunya Experience i Revolució 4Cat Ràdio i entra al sorteig mensual d'una estada per a 4 persones a una casa rural de Catalunya. Catalunya Experience i Revolució 4Cat Ràdio.
Oients de Catalunya Ràdio, podeu penjar la vostra fotografia a Instagram o a Twitter amb les etiquetes Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio, i tots els que participeu entrareu al sorteig mensual i podeu guanyar, atenció, una estada fantàstica de cap de setmana per a dues persones amb esmorzar inclòs aquest mes de setembre. El Revolució 4.0 us porta a la Vella Farga, una masia catalana del segle XI situada a Lladur, Solsonès. Per tant, esperem les vostres fotografies i també la tema Xesco Espar. Ha estat un plaer retrobar-te.
Moltes gràcies, igualment.
Una abraçada ben forta i, com sempre, segueix amb aquesta passió. Gràcies.
Sense dubte, gràcies.